compartirem cançons i...
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues. Cipsa, espònsor oficial de l'hoquei Sant Feliuenc, i Esports Sant Feliu patrocinen aquest programa. Dies endarrere saltava la notícia. Aquest any s'havia suspès la prova dels 3 dies dels cingles. Com em vaig assabentar, vaig quedar una mica fora de joc, ja que, com sempre, la informació arriba esbiaixada i no tens gaire clar què ha passat ni què vol dir que s'ha suspès la prova. És a dir, no sabia si s'havia suspès per aquest any o s'havia suspès per sempre. Faltaven dades. En tot cas, mentre hi pensava, tant si era per una qüestió com per l'altra, no vaig saber com valorar-ho en aquell moment. Dies després vaig comentar-li a un amic que la veritat és que ni li agraden les motos, ni li agrada el trial i ni res més lluny que pugui estar més enllà d'estar darrere d'un comandament d'una PlayStation jugant algun d'aquests esports. I la seva frase va ser: no em fotis, però si és un símbol identificatiu de Sant Feliu, m'ho dius en sèrio? Evidentment que era seriós, o com a mínim així s'ho va agafar ell. Això em va portar una mica a fer-me una pregunta. Una pregunta que jo traslladaria a tothom qui se l'ha de fer, aquesta pregunta. Era com valorar aquesta prova. La gent que l'ha de valorar, la importància que té, ho fa correctament? Jo no ho sé, ni jutjaré ningú. Ara bé, són aquests petits detalls identificatius els que donen personalitat i vida a un poble, perquè no acabi sent una mena d'urbanització de les grans ciutats. Així que, al igual que la prova fa un any de descans per recapacitar i tornar amb més força, penso que també és el moment perquè totes aquestes persones, entitats i institucions també reflexionin. Intentin veure la importància que mereix una prova com aquesta, que en realitat ens identifica com a poble. I valorin si realment no haguéssim pogut fer una cosa més, tan sols una, per evitar haver arribat a la situació de deixar que aquest any ens hi faltin 3 dies. Així, quan hi tornem, segur que tornarà a ser un èxit. Bona nit i benvinguts al Tu Jugues. Un nou programa que no podria ser realitat si no fos perquè en els comandaments tenim en Pau Ibars. Bona nit, Pau.
Hola, bona nit.
I aquí a la meva dreta el tocayo Tom Falqués. Bona nit. Avui amb la baixa de la Núria.
Sí, està malalta.
Bueno, des d'aquí una forta abraçada i que et recuperis, Núria, d'aquesta passa de grips que hi ha en aquests dies. En tot cas, Tom, aquest, en el programa d'avui... Seguint una miqueta la línia que seguirem aquesta temporada, de quina música gaudirem?
Avui hem fet un petit canvi d'estil, perquè com que la setmana passada vam tenir certes crítiques doncs, que era molt paradeta i tal, hem canviat cap a una música més electrònica i hem agafat un CD de l'any 2001 d'Àlex Vergés, que bueno, més conegut com a Sidral, que es va morir fa poc temps, un DJ de Barcelona que va produir aquest CD del Poptronic, que és un CD doncs, que a mi m'agrada molt i espero doncs, que el puguem compartir aquesta nit.
Doncs avui compartirem aquesta música. En tot cas, jo crec que el que millor que podem fer per arribar a la música és començar, no?
Som-hi.
Doncs vinga, som-hi. El que hem de saber i el que el tindrem avui de la mà d'en Tom Falqués. Primera territorial, segona golejada consecutiva. Aquest cop contra el Taradell i a casa.
El Taradell només va necessitar 10 minuts d'inspiració per demostrar la feblesa defensiva del Sant Feliu i sentenciar el partit marcant 3 gols. A la represa les coses no van canviar gaire i el partit va acabar amb un contundent 0-4. 8 gols en 2 partits són l'exemple clar que l'equip està tenint molts problemes defensius, destacant les baixes importants de Rafa i Javi Duque.
Tercera territorial, hat-trick de Pablito i golejada dels codinencs a casa del Llerona.
El tercer va demostrar que ha aconseguit fer un equip compensat, barrejant veterania i joventut. L'equip va passar per sobre del segon equip de Llerona amb un domini absolut i golejant amb 1-5 amb gols d'Oriol Palau, Josué i 3 de Pablito. qui va signar el seu primer hat-trick, alhora que va demostrar molt bones maneres, tot i la seva joventut. Avui tindrem en directe Jesús Carné en Xuso, component del tercer territorial, per comentar l'inici de la temporada.
Ok, victòria del segon a Catalana a Cerdanyola.
El segon equip del Cipsa trenca una ratxa de més de 2 anys sense aconseguir 2 victòries consecutives. Divendres es va imposar per 3-6 al Cerdanyola. Els de Marín segueixen co-líders del grup B de segona Catalana.
Partits ajornats del Nacional Espanyola i de les Noies.
Les convocatòries internacionals fan que el Cipsa no pugui jugar els seus partits. El Vigo, rival del primer equip, tenia una baixa per la convocatòria d'un dels seus jugadors per la selecció portuguesa i el partit s'ha ajornat fins al dia 16 d'octubre. El partit del femení, amb el Vic, ha quedat també ajornat per la presència de jugadores d'ambdós equips al Mundial de Japó.
Seguim amb motor, mala sort per Jordi Conill al circuit d'Alemans.
Tot i una bona primera carrera el dissabte, el petit dels Conills es va veure afectat per la intensíssima pluja de diumenge. Quan rodava cinquè, va perdre tota opció de pòdium després d'esquivar un accident que s'havia produït davant seu. Tot i això, ha sumat un punt més.
I acabem amb trial. Aquest any, pels amants del trial, li faltaran 3 dies.
Una de les proves més emblemàtiques del món del trial, com els 3 dies dels singles, no es celebrarà. En tot cas, segons ha informat el motoclub, que no se celebri aquest any no significa la desaparició de la prova, sinó tot el contrari. Els organitzadors estan renovant energies i personal per poder tornar l'any vinent amb més força. Avui parlarem amb Carles Esteve, representant del motoclub, perquè ens en doni més detalls.
I llavors, avui també dic que tindrem amb nosaltres, a banda d'en Xuso, per parlar d'aquest tercera territorial, per parlar d'aquestes noves transmissions que farem a partir d'aquest cap de setmana amb els desplaçaments que faci el Sant Feliu de la primera territorial de futbol i per parlar, evidentment, doncs, d'aquest tercera, com dèiem, tindrem amb nosaltres també, Ton, crec que...
En Xuso Conill.
En Xuso Conill, per parlar de motor i de la fórmula i de les World Rally Series. I també en Carles Esteve perquè ens apropi tota l'actualitat o com està la situació i el perquè de que aquest any ens hàgim quedat entre 3 dies, com estem dient. Programa ben complet, a més un programa que és partícip de tothom, no? Tothom, perquè qualsevol que vulgui pot participar d'aquest programa en directe, de diverses maneres, no sé, digue-ho tu.
I en casa, cada vegada s'amplifica més la capacitat de comunicar-se amb nosaltres. Tenim les 3 vies normals, 4 de fet, que són el telèfon del directe, el Pau s'atendrà com sempre molt amablement, el 938663239. Per SMS, els que estigueu desconnectats del món, no tingueu internet i no vulgueu trucar al Pau, doncs el 634457316, que el tenim aquí sobre la taula i fa dies que no ens hi arriba res. El correu, recordeu que hem canviat d'adreça de correu, que és info@tujugues.com o des del xat aquest que tenim en la nostra web, el www.tujugues.com. A més, com bé sabeu, hem creat en aquesta plataforma social de gran volada últimament, que és el Facebook. Tenim el grup tant d'Ona Codinenca com del Tu Jugues, que des d'allà doncs, també podem llegir opinions i qualsevol cosa.
Els Tu Jugaires.
Digui, Quim, que el grup d'Ona Codinenca ja supera els 100 registrats.
El Facebook, aquestes noves tecnologies, al final estarem a tot arreu. Jo no sé si en el món virtual... al final ens difonem, no? Ja no sabem si som un programa de ràdio o som alguna cosa més.
Bueno, som més que un programa de ràdio.
Exacte, més que un programa de ràdio. Com dèiem, a més, a punt d'arribar aquest primer aniversari d'aquest blog, no, Ton?
Si no recordo malament, és el 17 d'octubre i bueno, jo estic molt orgullós perquè l'altre dia ho comentava amb tu, més de 15.000 visites en qüestió d'un doncs, any, penso que podem estar molt contents.
Molt contents i esperem doncs, que tots ens seguiu estant amb nosaltres i participant d'aquest blog molt activament.
I recordar-vos que divendres, si tot va bé, ens emportarem algun premisblog.cat cap aquí.
Ah, això, els premisblog.cat. En tot cas, jo crec que el millor que podem fer per començar és fer una mica de repàs dels resultats d'aquesta jornada i ens fiquem en matèria.
Abans que comenci el partit, deixeu-me que saludi a través de l'antena de RAC1 els companys de Sant Feliu de Codines, de la ràdio municipal de Sant Feliu, l'Ona Codinenca, uns malalts de tota la programació de RAC1 i del Barça i l'Espanyol juga a RAC1 en particular. Una abraçada molt forta perquè sé que estan pendents de nosaltres. S'han saludat ja els jugadors del Barça i de l'Espanyol.
I continuem aquí, com jo dic m'he quedat una mica parat perquè com sempre la tecnologia en el directe a vegades doncs, falla una miqueta. Jo crec, Pau, dona'ns una mica de respir, tira una falqueta d'aquestes nostres i comencem amb els resultats perquè puguem respirar. Perdoneu. I pels amants de les estadístiques i els resultats, classificacions de la jornada, començant pel futbol, primera territorial, grup 4.
El Sant Feliu perd a casa amb el Taradell per 0-4 i així es queda 14è classificat amb 4 punts.
El tercera territorial, grup 9,
suma la seva primera victòria en aquesta temporada contra el Llerona, al camp de Llerona, per 5-1 i queda 6è classificat amb 3 punts.
La resta de categories del futbol sabem que encara no han començat les seves lligues regulars i per tant passem a l'hoquei en aquest primer estatal.
El primer estatal, que com hem comentat en els titulars, jugarà el seu partit contra el Vigo Stick 2001 el dia 16 d'octubre, és a dir, dijous aquest no l'altre, aquí Sant Feliu, i per tant doncs queda 9è classificat amb 0 punts, però és la classificació teòrica.
Està molt bé, sense jugar ja són 9ens. Continuem per aquest segona catalana, grup B.
El Sant Feliu guanya la pista del Cerdanyola per 3-6 i queda en aquests moments líder de segona catalana amb 6 punts.
I el femení primera nacional catalana i el segona catalana grup A.
Els dos partits han quedat aplaçats. De fet, el primer nacional catalana ha ajornat el seu partit contra el Vic sense data prevista i el segona catalana femení descansava aquesta setmana.
Un estic i una pilota, això no és hoquei. Per hoquei del bo, el de Sant Feliu de Codines. El tu jugues, el 107.2 de la FM. Si tu jugues, l'hoquei Sant Feliuenc també. I tot i que l'activitat a l'hoquei aquest cap de setmana no ha estat gaire intensa, jo crec que sí que hem de parlar una miqueta i sobretot parlar per destacar alguna cosa positiva d'aquest segona catalana que feia molts anys, parlem d'anys ja,
parlem d'anys.
No vivíem una situació una mica doncs, satisfactòria, no? I la veritat és que s'ha de dir que estem destacant dues victòries consecutives com a un gran èxit del segona catalana. Això és el reflexe de com estava aquest equip i els anys difícils que ha passat aquestes darreres dues temporades.
Si sí, d'arribar a destacar un resultat així és bastant trist, però és el que hi ha. Vull dir, fins ara les coses no han anat bé i ara sembla doncs, que de la mà del Carles comencen a funcionar les coses. Divendres passat vam tenir un partit complicat a la pista del Cerdanyola. Ens vam anar a la mitja part amb un 2-2 molt igualat, i llavors a mitjans de la segona part la cosa es va trencar. Un gran partit tant de l'Adrià Parellada com de l'Àlex Van den Kamp, que van ser els golejadors. Destacar també el fitxatge nou, el Xavi, que ha vingut de Sant Cugat, un nano veterano que ens està donant bastanta solidesa. I té bona pinta. Jo sóc no superoptimista, però almenys aquest any tinc la sensació que ens ho passarem bé. Jo personalment, saps que sempre t'he transmès les meves sensacions a la porteria, no? I jo feia dies que no disfrutava jugant com vaig disfrutar aquest dia a Cerdanyola.
Doncs fantàstic destacar aquesta notícia. Seguirem aquest segona catalana al llarg de la temporada. A l'hora que seguirem el primer estatal, que crec que la setmana vinent doncs, podrem tenir les declaracions o el primer contacte vocal, per dir-ho, o sonor, amb els nous fitxatges del primer estatal. No?
Esperem poder-los tenir aquí la setmana que ve el Tu Jugues, el Jordi García i el Guillem Casals, que són els dos fitxatges de pista, diguéssim, que han vingut nous aquest any. Esperem tenir-los aquí doncs, per poder-los més que representar l'audiència i poder-los doncs, començar a introduir en l'esfera Tu Jugues i comencin a veure de què s'hi cou aquí a Sant Feliu. Una mica em sembla que ja els han bufat les orelles i ja saben de què va. I destacar que el primer nacional espanyol aquesta setmana no ha jugat perquè s'ha produït un fenomen bastant curiós. La llei de la Federació Espanyola diu que només pots suspendre els partits de la Federació Espanyola si tens jugadors amb la selecció espanyola. Però bueno, doncs s'ha fet aquesta excepció amb el Vigo, que té un jugador amb la selecció portuguesa, està jugant, no sé si és un europeu júnior o un mundial júnior, i tenen un jugador de la primera plantilla convocat amb la selecció portuguesa. Llavors es van posar en contacte amb el Sant Feliu es mostrava una mica escèptic en un principi, però llavors doncs, van decidir doncs, que si la federació l'autoritzava doncs, es suspenia el partit i es jugarà el dijous dia 16, si no vaig errat, entre no sé si a les 9 o 9:45 del vespre, aquí al pavelló municipal. Per tant, serà el primer partit de casa, que tot i ser un dijous, un partit amb el Vigo pot ser bastant, bastant interessant.
Com a sempre, a tot arreu hi ha equips de primera i equips de segona. I si ets un Vigo Stick, doncs tens moltes més possibilitats que t'aplacin un partit.
Segurament.
Segurament, segurament. Perquè no crec que un jugador ens deixi de poder fer que una plantilla jugui, perquè si hi ha un jugador lesionat bé que jugui igualment, no? Però bé, decisions de la federació i qüestions que no ens hi posarem.
Sí.
La qüestió és que els guanyarem divendres dia 16 quan vinguin aquí.
Dijous
dia 16 quan vinguin aquí. Què més tenim?
A part dels dos partits de nois, destacar només dos resultats del Mundial d'Hockey Femení que està disputant a Japó. Per proximitat geològica destacar la victòria d'Espanya per 13-1 contra la Índia, suposo que havia sigut un partit avorridet, però destacar més encara la victòria de la selecció argentina per 32-0 contra Macau, on
hi tenim l'Adriana
Gutiérrez, que intentarem, aviam si podem...
Tenir una novetat, una sorpresa, deixarem aquí, aneu seguint el blog aquests dies i aneu seguint-ho tot plegat, perquè intentarem tenir doncs, una sorpresa pels aficionats a l'hoquei femení i a saber com és un mundial. Estem treballant, com diria el nostre bon amic
del
bigoti,
no?
Curt. Estamos trabajando en ello i ho estem fent, ho estem treballant. I en breu heu de seguir el nostre blog, aquest 3w.tujugues.com, i portarem novetats interessants. Jo crec que ens agradaran a tots. Jo estic frisant perquè això succeeixi.
I en principi, d'hoquei, doncs Quim, res més. Dic que aquesta setmana el Sant Feliu, el primer equip, juga al Comendes a Madrid. Primer desplaçament molt complicat, però esperem doncs, que portin els 3 punts cap aquí. És una pista complicada, la primera pista complicada de la temporada.
Doncs amb aquesta informació de l'hoquei i una mica actualitzant-nos per no deixar de banda, passem a parlar de futbol, notícies bones i no tan bones. Football's coming home!
El futbol a casa amb els Tu Jugues. Els dilluns a Ona Codinenca.
I com dèiem, parlem de futbol, com allò que deien, Ton, que vols començar per les bones notícies, per les dolentes. Comencem per les bones.
Comencem per les bones.
Bé, doncs comencem per les bones. Les bones és que dies endarrere, o ja fa un temps endarrere, es va doncs, prendre la decisió per part del club de crear un tercer regional, del qual jo personalment era no escèptic, però sí una mica, doncs, diguéssim, curós, per dir-ho d'alguna manera, amb el fet de que és molt perillós formar un tercer regional, perquè per experiències passades no havia funcionat moltes vegades aquesta instauració. En tot cas, aquest any semblava doncs, que el club s'hi ficava de ple i a més doncs, buscant un grup tècnic jo crec que força ben escollit, buscant jugadors, una plantilla que pogués tindre doncs, que combinés veterania i joventut a l'hora de poder tenir moltes solucions i que l'equip doncs, no es derrumbés a les primeres de canvi. I sembla ser que s'ha aconseguit. Sembla ser perquè el primer partit es va perdre a casa 1-2, un partit una mica estrany, debut, nervis, etc, etc. Un partit que jo crec que el que s'haguessin merescut hagués estat un empat, en tot cas al final va ser una derrota, i llavors aquesta setmana ja ha començat l'engranatge a funcionar, van fer aquest 1-5 i destaquen molts jugadors, no? Mig del camp, a la defensa, una defensa molt veterana, i un atac jove que jo crec que té doncs, una mossegada impressionant, no? Amb en Palau, amb en Pablito, amb Josué, bueno, hi ha moltíssims jugadors que estan allà davant i que poden donar moltíssimes alternatives. Evidentment, perquè avui doncs, volíem donar-li un pes específic al tercera, volíem tenir un dels components aquí amb nosaltres i vam dir, bueno, qui podíem tenir? Pues qui millor que un, jo crec, veterà no només del futbol, sinó també de... Ai, no només dic de tercera, sinó del futbol i de Sant Feliu. Ell és en Xuso, en Jesús Carné, excapità del primer, del que actualment és primera territorial.
I capità del tercera?
No, no, no. No,
ara, no, no, no?
Ara ens explicarà ell. Jesús, Xuso, bona nit, estàs aquí?
Hola, bona nit, què tal?
Primer de, dir, primer de tot, dir moltes gràcies. T'has ficat un jerseiet?
No, tranquil, avui vaig vestit, avui vaig vestit.
No, vull dir, ah, ja m'ho imagino que vas vestit.
Xuso, jo crec que ho has de clarir, això, puntualitzem-ho.
I més parlant amb mi, semblarà que quan tu i jo ens trobem no vas vestit.
No,
dic,
no.
Dic lo del l'ús del jerseiet perquè hem de donar les gràcies a en Fernando Pisano, l'actual entrenador del tercera, i en Xuso, perquè en aquests moments el tercera està entrenant, en Xuso ha parat l'entrenament per estar en directe als micròfons del Tujugas. Per això ho deia, moltes gràcies, eh?
No, no, de res. Jo t'ho deia que vaig vestir perquè avui estic en el, a la banqueta dels coixos, perquè em vaig fer una mica de mal dissabte i per això estic vestit, vull dir, de carrer.
Ah, vale, vale. Ara
però sí, sí que estan entrenant aquí, sí.
En tot cas, Xuso, jo volia dir que volia destacar aquest tercera, aquest resultat, que jo crec que comença a reflexar la gran tasca i la gran feina que heu estat fent aquesta pretemporada, que m'han dit que ha sigut una pretemporada militar, quasi, quasi, i llavors doncs, que ja començava a tenir resultats i que la veritat que això doncs, suposo que ajuda que hi hagi una diguéssim, coalició del grup, no?
Sí, sí. Home, bé, la veritat és que hem fet una pretemporada que jo, si vols que et digui la veritat, no havia corregut mai ni jugant tant com ni jugant al primer equip. Ha sigut algo bé, no? Però bueno, ara s'agraeix, ara es nota quan jugues que estem físicament molt bé i l'equip s'ho pren molt en sèrio i realment hi ha moltes ganes i tothom hi posa molta il·lusió. Sobretot això, molta il·lusió ja.
Com definiries aquest grup, Xuso?
Pues és una cosa molt dispar, perquè tenim gent d'aquí, gent de fora, tenim gent uruguaia, tenim algun bolivià, tenim gent que hem recuperat, com ara el meu cas, o d'altres, algú com el Jordi Masnou, que fotia una pila d'anys que havia quedat plegat del futbol, també, i mira, ens hem unit tots aquí i encara no sé com ens entenem, la veritat, perquè hi ha edats molt dispars, vull dir, jo tinc 34 i hi ha gent que té 16 o 17 anys, vull dir que...
Perquè Pablito va fer un hat-trick aquesta setmana i quina edat té?
Pues el Pablito crec que deu tenir 16 anys acabats de fer.
O sigui que estem parlant d'un sí, jugador que...
Sí, jo tinc més del doble.
Xuso, quasi podria ser el seu pare, eh?
Quasi.
Sí, en una nit d'aquestes que no ho has vestit, oi, que diríem? Però una cosa, Xuso, jo també volia saber quines són les sensacions. Mica a mica, teniu la sensació de que s'ha fet una bona tasca per formar aquest tercer regional? Perquè sempre hem tingut aquella por, no?, de que el tercer regional sembla que es va difonent amb el pas dels mesos, no? Tu creus que aquesta vegada s'ha fet bé la tasca?
Sí, jo crec que sí, perquè el club ha vist que... El club ja fa molts anys que està dedicant molt esforç a la cantera i aleshores ha vist que aquest any, doncs, pujant amb el primer equip a primera regional, doncs, els nanos joves que acabaven l'any de juvenil, clar, hi havia molt salt de categoria, no?, d'un juvenil a un primera territorial. Aleshores van decidir crear aquest tercera i bueno, hi ha nanos aquí joves que s'estan forjant, per dir-ho d'alguna manera. Ja som aquí gent veteranos que els ajudarem tant com puguem. I realment, l'altre dia, que va ser pràcticament la presentació aquí al camp, va venir el president i ens va fer una petita xerrada i dona mostra de que el club està molt interessat en aquest tercera.
Què us va dir? Què us va dir el president?
No, doncs això, doncs que ens agraïa molt l'esforç que havíem fet tots, de la unió que havíem tingut, l'esforç aquest que estem fent per tenir tots aquesta unió, tant jugadors de casa com de fora, com veteranos, com joves, i que no ens exigia res, que el que volia era que respectéssim els valors que tenia el club i que ens ho passéssim bé i que visca el Sant Feliu, no? Vull dir, que era per passar-nos-ho bé i que no teníem cap mena de pressió de res.
Tu com t'has sentit tornar als terrenys de joc? I més a més a gaudir d'aquesta gespa?
Una mica raro al principi, la veritat. Perquè costa, tornar a agafar el ritme i bueno, tenia ganes de fer alguna cosa i bueno, em va sortir aquesta oportunitat i doncs, mira, l'he aprofitat, no? Però una mica raro sí que m'he trobat. Bueno, em continuo trobant una mica raro, vulguis o no, perquè veus els meus excompanys del primer equip i dius, home, però si jo fa un any i mig o dos que estava jugant allà amb ells, no? Però bueno, És un moment, després quantifiques i ja connectes amb el nou equip i cap problema.
A més, en Fernando, el ser uruguaià, no sé si té una cultura de futbol diferent a l'hora dels entrenaments, a l'hora de la tàctica, a l'hora de tot plegat. No sé si trobes alguna diferència, potser doncs, amb en Santi Rodríguez o amb en Josep, que també havies estat, etc.
Bueno, és una altra mentalitat de futbol. Aquesta gent sud-americana tenen una altra mentalitat, no? Ho viuen moltíssim. I estan pensant en futbol, si el dia té 24 hores, jo diria que 26 estan pensant en futbol, perquè és algo increïble, no? I realment, doncs els entrenos els treballem molt, treballem el físic, però entrenem 3 cops per setmana i entrenem un dia físic i la resta és tàctica. Vull dir que tenim assajats doncs, moltes coses, no? Hem assajat molt la posició dels jugadors en el camp, com moure'ns, com ajudar-nos, com cobrir la posició d'un altre, com desdoblar-nos, vull dir, coses que està molt bé perquè és nanos joves que estic segur que en categories inferiors no ho han entrenat d'aquesta manera, no? Amb aquesta intensitat.
A més, Xuso, sabem que a banda de ser jugador de futbol també ets component d'Ona Codinenca i que crec que aquest cap de setmana comenceu amb el tema de les transmissions en directe de Primera Territorial en tots els seus desplaçaments, no?
Sí, aquesta setmana ja engeguem el desplaçament al Camp de l'Avià, que vam dir de fer-los tots i ja ens n'hem saltat dos per coses vàries, que sigui per la Festa Major, que sigui per la presentació de la temporada de l'Ona Codinenca i tot el que fos, però bueno, aquesta setmana comencem al Camp de l'Avià, per la gent que ens està escoltant, que ho sàpiguen, que a 4:45, primer partit de la temporada a l'Ona Codinenca.
A 4:45, sintonitzar el 107.2 de la FM o per internet per escoltar aquesta transmissió en directe del partit del Primera Territorial, que sembla que ha fet 2 ensopegades, Xuso, importants i amb llagunes defensives de caire fort, eh?
Sí, estan rebent gols, jo diria que molt, molt, molt fàcils, no? Sobretot l'altre dia no ho vaig veure perquè estava jo jugant, però ahir sí que ho vaig veure, estàvem al camp amb el Ton i realment en 10 minuts o un quart d'hora els van fer 3 gols i són aquestes coses que després no et recuperes. Si fan 3 gols en un quart d'hora és molt difícil aixecar el cap, eh? Però tot i així, a la segona part, el Sant Feliu el vaig veure una mica fluixet, una mica... Li costa molt arribar a dalt i amb molts problemes al mig del camp. I, bueno, jo crec que la meva opinió personal és que li està notant el canvi de categoria. Amb aquests equips més curtits i més treballats, el Sant Feliu li està costant agafar el ritme.
Val a dir que el Taradell és equip que va baixar la temporada passada de regional preferent, si no m'equivoco, oi, Xuso?
Perdona.
Que el Taradell va baixar l'any passat de regional preferent. Quin merder
sí,
que
va baixar de preferent. Sí, I a més el notava un equip molt treballat, eh? Un equip que sabia molt bé què havia de fer i com havia de trencar la defensa i al mig del camp del Sant Feliu i ficava pilotes llargues molt ben picades, allà on més mal fan i se'l notava un equip molt treballat, eh?
Patirem una miqueta, no, Xuso, fins que el primer equip li agafi la mida a la Primera Territorial. És possible que veiem doncs, que guanya un partit i que després en perd 3 seguits, doncs...
Bueno, però això jo crec que és normal. Vull dir, el Sant Feliu ha pujat a una categoria nova amb jugadors molt, molt joves, després de fer una temporada espectacular, com bueno, ja vam poder comprovar l'any passat, no, la temporada que vam fer. Però clar, el salt de categoria es nota, eh? Es nota perquè a primera hi ha jugadors ja curtits, molt rodats, i jugadors que han jugat a categories més superiors, i clar, Sant Feliu potser li falta aquest plus d'experiència que et dona doncs, a serenar la pilota i tranquil·litat, i que tens 90 minuts per jugar un partit, i a vegades es vol fer tot en un quart d'hora, i tens aquests 10 minuts de lapsus que, per exemple, van tenir ahir, et fan 3 gols, i això és veterania, això és saber frenar un partit quan toca, i...
No. Esperem, doncs, que jo crec que el moment per fer valoracions, Xuso, segurament serà la segona volta, que ja li hagin agafat bé la mida a la categoria, llavors sabrem realment on estem, no? I sí, els jugadors ja sabran realment on són. Ara mateix no és qüestió de tirar doncs, pedres, sí que és qüestió de destacar doncs, que en Santi Rodríguez ha de fer una feina molt, molt important a nivell tàctic en l'aspecte defensiu de l'equip, perquè abans d'anar a fer un gol, primer doncs, hem d'evitar doncs, que ens en facin tants de cop, no? Perquè tampoc hem estat un equip...
Després una cosa, Quim, una cosa molt important i que s'ha de valorar moltíssim és que el Santi ha mantingut el bloc exacte de l'any passat, eh? Vull dir,
sí.
No s'ha fet despesa en jugadors, és exactament el mateix equip de l'any passat amb els mateixos jugadors de casa i això no té molt mèrit, eh?
Doncs Xuso, el mèrit que teniu també vosaltres seguint el Sant Feliu per tot arreu com ho fareu, el mèrit que té també doncs, aquest tercera que esteu començant molt bé i esperem donar millors notícies la setmana vinent tant del tercera com del primera i aquesta primera transmissió que serà a partir de 4:45 de la tarda en el 107.2 de la FM Ona Codinenca o per internet en aquest www.onacodinenca.cat que ja tenim domini propi impressionant. Xuso, moltes gràcies a tu i moltes gràcies també, digue-li al míster per aquest detall que he tingut amb el Tu Jugues.
Moltes gràcies a vosaltres i a reveure.
Fins aviat, com veieu. Adeu. Jesús Carnet, Xuso, un dels components d'aquest tercera territorial que està aquí amb nosaltres en directe enmig d'un entrenament.
Qui juga?
Ell juga.
Jo jugo? Vosaltres jugueu.
Nosaltres juguem?
No, no.
Si tu jugues, l'equip d'Ona Codinenca també.
Una salutació molt cordial pels amics del Tu Jugues, el primer toc, de part de Raül Llimós.
I bé, fa pocs dies saltava la notícia que els 3 dies dels Cingles, una mítica prova, jo crec, a Sant Feliu, identificativa de, del nostre poble i dels voltants, també de Gallifa i d'altres poblacions d'aquí als voltants, doncs aquest any no es feia, no? I és el que dèiem al principi, tots una mica esglaiats pensant doncs, què és el que succeïa, com és, per què, no es farà mai més, es farà algun dia, ja quedarà eternament eliminada. Clar, tothom feia aquesta pregunta, també crec que ha sortit doncs, alguna informació en algun mitjà de comunicació escrit,
sí, sí.
Etcètera, etcètera. I nosaltres vam pensar, bé, la millor manera de tractar aquest tema és que ho parlin directament doncs, les persones que mouen aquest món, que mouen aquesta prova, i qui millor que un dels màxims responsables del Motoclub Cingles de Bertí, que és un dels motors d'aquesta prova, que és en Carles Esteve, que crec que tenim en directe aquí amb nosaltres. Carles, bona nit.
Hola, bona nit.
Primer de tot, com sempre, moltes gràcies per estar amb nosaltres, tant quan les coses doncs, són grans notícies com quan són notícies que no agraden tant com aquesta.
Gràcies a vosaltres.
Carles, és el que dèiem, la gent es pregunta una miqueta què ha passat, per què s'ha suspès la prova, jo no sé quina explicació se'n pot donar exacta, jo crec que millor que tu ningú.
Però et sento una mica fluix, eh?
Deia que la gent es pregunta que per què... jo crec que tot millor... Ai, Pau, traiem la música... Ah, sí, ara no n'hi ha. Dic, ara em sents millor?
Una mica.
Una mica més bé, no? Intentaré vocalitzar i cridar una miqueta més. Deia que la gent que quan s'assabenta d'aquesta notícia sempre, doncs, evidentment, es creen doncs, llegendes urbanes, etcètera, etcètera, del per què no, i que en tot cas es fa la pregunta del per què. Jo crec que ningú millor que tu perquè ens expliquis el per què aquest any, de moment, doncs, no es farà aquesta prova.
Bueno, doncs, en principi, la idea principal és que, bueno, doncs no cal buscar culpables ni res, perquè d'aquí no ha passat res dolent. Simplement ha sigut una decisió presa per la Junta, i el motiu és per mirar de fer les coses més ben fetes de cara al futur. És només voler intentar canviar les coses, no?
Pues
ordenar més bé les maneres de fer, intentar saber comunicar més bé les coses. O sigui, és tot un cúmul de coses que en el món que estem, pues, si no fas les coses al 100%, no, la gent no està contenta, no? Llavors, els últims anys, pues, hi ha hagut una mica de baixada de gent, i pues, hem de continuar treballant perquè vingui gent de tot arreu, de tots els països, i que sigui una prova internacional, no?
Perquè
i per
ja...
això, pues, fa falta feina ben feta, no? I amb col·laboració de molta gent.
I el que esteu fent ara una miqueta, pel que entenc, és que...
Et sento molt fluix, perdona.
Dic que el que esteu fent ara, que pel que entenc, esteu doncs, una miqueta reconstruint i agafant més gent i preparant un projecte molt ambiciós, no? O més ambiciós.
Sí, sí, la idea és que entrin a formar part de la Junta doncs, gent nova, que ja està entrenada, i gent de Sant Feliu, de gent de tota la vida, no? Gent que el Cingles el porta a dins, i fins i tot també estaríem cridant als fills d'aquesta gent de tota la vida, no? Perquè si la gent jove no s'hi posa, ja serà complicat també.
Sou conscients, Carles, que hi ha gent que associa els tres dies dels Cingles com un símbol d'identitat de Sant Feliu, i que aquest any no es faci doncs, per ells és un trauma?
Sí, en som conscients. Els primers traumatitzats som nosaltres, perquè nosaltres ens ho passem molt bé cada any organitzant els tres dies, no? I veient que la gent doncs, disfruta i al mateix moment veure que la gent que li sap greu quan no es fa, doncs això encara ens fa donar-li més importància. No?
Uh-huh.
I el que hem de fer és treballar tots plegats per fer l'edició de l'any que ve millor que mai. Vull dir, no és... Jo no crec que sigui un motiu per estar tristos, simplement és esperar-nos un any a tornar a disfrutar. No?
Quan us plantegeu el fet de dir aquest any no farem la prova?
Doncs ens ho comencem a plantejar des del final de l'any passat. No? Mm-hmm. Veus que hi ha coses que pues, poder que no acaben de funcionar com hauria de ser, i bueno, pues, és qüestió, ja et dic, és una... plantejar què podem fer per anar a més, no?
Uh-huh.
I jo crec que agafar un any de respiro per poder agafar aire, no? I entrar amb més força de cara al 2009.
Uh-huh. En tot cas, veig que us doneu aquest any de respiro, com deies, amb intenció doncs, de que l'any que ve torni la prova, això queda assegurat i tranquil·litza doncs, tota l'afició i els codinencs. Vosaltres veig que esteu treballant doncs, per fer una cosa més, algo més del que estàveu fent fins ara, no? Tu creus que totes les entitats, institucions i gent que pot col·laborar amb vosaltres està fent el mateix plantejament? És a dir, s'està plantejant si pot fer alguna cosa més perquè l'any que ve realment torni a ser un èxit?
Alguna cosa més perquè l'any que ve puguem fer els tres dies nosaltres?
Sí, 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 és a dir, si a l'igual que vosaltres, la resta d'institucions, entitats, etc., s'han donat compte que és un impacte molt gran que no hi hagi aquesta prova i s'estan plantejant què poden fer més per ajudar-vos a que realment tingueu èxit l'any que ve.
Bueno, com és normal, doncs agrairem qualsevol col·laboració de qualsevol altra entitat. Vull dir que no estem oberts a tot i segurament hi ha entitats molt capacitades per fer segons quines coses que poder nosaltres no ho som tant. Per tant, si això al final ha de ser positiu pel trial pues, i per la festa de Sant Feliu de Codines, doncs per nosaltres genial.
Doncs nosaltres, pel mínim, aquí ho deixem dit perquè tant institucions com entitats es plantegin la importància d'aquesta prova i es plantegin si poden fer una coseta més per ajudar-vos a que tot surti meravellós i que seguim tenint aquest símbol d'identitat com a Sant Feliuencs o com a zona juntament amb Gallifa, etc, etc, perquè l'any que ve torni a ser un èxit. Carles, agrair-te estar amb nosaltres avui aquí per donar una miqueta d'explicacions del per què no es fa aquest any la prova dels 3 dies dels singles, que sàpigues que hi ha molts santfeliuencs, inclòs jo, que aquest any per mi té 3 dies menys, i que esperem l'any que ve doncs, recuperar-los i que els 3 dies ens donin la sensació que en siguin 6, perquè voldrà dir que hem recuperat els 3 d'aquest any i els 3 de l'any vinent.
I tant. Vale.
Moltes gràcies, Carles.
Moltes gràcies a vosaltres i ens suposo que ens sentireu treballar durant tot l'any per fer l'any que ve una nova edició dels 3 dies dels singles.
Per cert, que el Motoclub Singles de Bertí seguiu fent coses, oi? Que sí. Sé que feu l'enduro d'aquí poc, etc, etc.
I tant. El dia 15 de novembre fem l'enduro, les 3 hores de resistència aquí a Sant Feliu. Vull dir que ja sabeu, tots els que sigueu amants del gas, doncs ens podeu venir a veure.
El 15 de novembre, eh? 15 de novembre.
15 de novembre, si no vaig equivocat, el 15 que cau en dissabte.
Doncs Carles, esperem doncs el dilluns abans estiguis aquí amb nosaltres per explicar-nos una miqueta com anirà tot plegat, i si no crec que també teniu aquest web www.singles.es, si no estic mal entès, en el qual doncs la gent també pot informar-se una miqueta, no?
I tant. I qualsevol dubte que tothom que vulgui pues, ajudar per les 3 hores i de cara als 3 dies del singles, sobretot ara així com a activitat més recent, doncs de cara a les 3 hores us podeu posar en contacte a Motos Figueres, que és una mica el qui porta la veu cantant de l'enduro, i estic segur que estarà agraït de qualsevol ajuda.
Doncs Carles, moltes gràcies per estar amb nosaltres novament i fins aviat aquí al Tu Jugues per l'any de notícies més bones com aquest enduro, etc, etc.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Carles Esteve, aquest doncs, component del Motoclub Singles de Bertí, que ens ha donat la cara, primer de tot, i ha explicat el per què, perquè no es creïn més bolos de si és que el trial, hi ha hagut doncs, el tema de la protecció mediambiental que no ha deixat fer el trial, que si ja s'ha acabat per sempre més, etc, etc.
Fins i tot hi havia gent que deia que s'havien discutit molt entre ells, el típic que passa en els pobles, no? Que a vegades doncs, d'un petit fet en fas una muntanya i el Carles ens ha demostrat doncs, que això sembla almenys que va segueix endavant.
Esperem que sigui així i esperem que qui s'hi hagi de posar també s'hi posi ja des d'allà a col·laborar amb el motoclub, amb el Figueres, etc, perquè l'any que ve tinguem aquests 3 dies, que aquests 3 dies són nostres. I continuem aquí, que ja tenim el Siso aquí al costat, continuem aquí al 107.2 de la FM, estàs escoltant el Tu Jugues en directe quan són les 9:42 minuts.
Els esports, el Tu Jugues, el 107.2 de la FM, a Ona Codinenca.
I ja sentiu aquesta música que ambienta avui el Tu Jugues, aquesta música electrònica, aquesta session que ens ha portat el Ton, amb aquesta idea que tenim aquest any doncs, de que el Tu Jugues també tingui un toc musical, no? Perquè evidentment el futbol a vegades és com una orquestra, no? Quan un equip doncs, tot funciona bé és com si tots els instruments sonen bé. I el que sí que sona bé també és un cotxe de fórmula. Jo crec que això sona de meravella, sentir-ho al costat és algo que és brutal. I qui millor perquè ens apropi aquesta informació i més que l'estem seguint darrerament i estem tots molt emocionats que en Siso Conill. Bona nit, Siso.
Bona nit.
Jo no sé, Ton, explica'ns una miqueta com està el tema del Siso perquè sé que hi ha hagut canvis aquest estiu i sembla que només fa que escalar. Jo no sé si d'aquí 4 dies el veurem a Singapur també corrent de nit.
Jo abans de començar li anava a preguntar si la notícia aquesta que publiquen avui la Fórmula 1 és de que BMW confirma el Kubica i el Heifeld per l'any que ve li afecta o no li afecta, perquè el pas que anem l'any que ve l'haurem de trobar, el trobarem a la Fórmula 1, no? No, però hi ha hagut el salt de les Eurosèries, ho dic bé?
Sí, de l'Eurocup 2000 a la World Series by Renault, que bueno, és ja quasi com un esglaó per sota la Fórmula 1, que bueno, m'han donat aquesta oportunitat aquest any de fer les últimes quatre proves del campionat. Una grandíssima opció i oportunitat que hem acceptat per mirar cara l'any que ve com un entreno. Uh-huh. I bueno, doncs, de moment no estan anant gens malament. A la primera prova a Nürburgring vaig ser capaç de puntuar, fer el 10. O sigui que és un gran resultat i bueno, ara pues, l'únic que interessa és agafar confiança amb el cotxe, experiència per cara al 2009 que pugui fer un bon any com a rookie.
Quina veu, eh? Sí, sí, sí. Quina veu avui. Ja,
és professional. A més, hem de dir que d'aquesta categoria de la fórmula, de les World Series, crec que han sortit corredors, no sé si és el Kubica, crec que també ha sortit, no sé si el Raikkonen, pot ser?
No, ha sortit el Kubica, com tu has dit bé, el Vettel, i bueno, aquest any ha sigut un jo crec que l'any més fort que ha tingut aquest campionat, perquè ha tingut un Guido van der Garde, un holandès, expilot provador de Fórmula 1, un pilot de Malàsia, expilot de provador de Fórmula 1. Bueno, em sembla que hi ha tres pilots provadors de Fórmula 1. Bueno, molta experiència, pilots amb molta experiència amb cotxes grossos. O sigui que aquest any realment és un dels anys més forts de les World Series. I bueno, jo estic aquí entre ells com a novato, que d'on m'he metido, i ja et dic, no estan anant malament les coses. Ens pensàvem que aniria molt pitjor i bueno, estem fent un gran treball amb el meu equip, i res, ja et dic, agafar experiència, que és el més important.
A les World Series els cotxes són iguals per tothom?
Sí, és una monomarca de la Renault que dona uns 520 cavalls, però són cotxes iguals, però aquí llavors entren els equips, no? Amb els setups, els reclatges, que aquí llavors es nota molt un equip bo amb un equip pues, normalillo o dolent. Pots trobar-te entre un segon i mig i dos segons de cotxes, no? Que això és un món.
Amb el mateix cotxe, un segon i mig, dos segons,
sí.
A part de les mans del pilot, evidentment,
però com a reclatges.
Com a reclatges, sí, doncs, sí, la diferència sí, és d'aquest
sí. Tipus. Perquè és un cotxe que bueno, el campionat et dona moltes opcions per jugar amb el cotxe. Pots tocar els amortiguadors que vulguis, aerodinàmica, barres... Pots treballar amb el cotxe per treure-li el màxim rendiment, i això uns equips ho saben fer millors que altres. I ja et dic, a part de ser bon pilot, necessites estar en bon equip, perquè si no estàs a un puntero, pues no podràs mai anar a guanyar un campionat.
I diguéssim que KTR, que és el teu equip, a quin rang el posaríem? Si no, et poso un concurs.
A veure, no. A veure, jo estic treballant molt bé amb ells. És jo crec que és l'equip que veig que estan treballant més professionalment, no? I, a veure, jo no sé com treballen els del costat, els que estan guanyant carreres, però pel palmarès no és un equip que hagi guanyat mai aquest campionat. Però bueno, jo crec que amb un bon pilot, que jo crec que mai l'han tingut, o han tingut bons pilots, però no mai per anar a guanyar. Però jo crec que amb un pilot per anar a guanyar pots estar dels 5 primers.
Tu creus, Siso, que la gent de Sant Feliu, sobretot, que et coneixem i que et veiem cada dia, i que, doncs clar, veiem el Siso i veiem un nano, doncs un jove de Sant Feliu que està per aquí, etc. Arribem a valorar la importància d'on estàs, perquè clar, és que sembla que sigui molt fàcil, i arribar aquí crec que és de lo més complicat que ens puguem trobar segurament, no?
Sí, ja et dic, el món del cotxe, fins que no estàs a la Fórmula 1 no estàs valorat, com a les motos estàs a 125, que tens 16 anys i estàs començant, vas pel carrer i et para tothom, oi? L'Espargaró o el Tutusaus, o aquí en el món del cotxe, dels cotxes, fins que no estàs a la Fórmula 1 no et valoren, o no, saps, no tens la importància com ser campió de les World Series, com dir campió del món de dos i mig. I el Pedrosa i el Lorenzo, quan eren campions del món de dos i mig, els coneixia tothom, i bueno, és diferent, perquè clar, no està tot... És un món diferent, un món a part. jo crec que falta més suport amb el món dels cotxes, perquè ja et dic, també està diferent distribuït, perquè hi ha moltes categories en el món del motor. Pots trobar, com les World Series, pots trobar la GP2 o també pots trobar la 1GP o Fórmula 3 Euro Series, que clar, fer tot això realment famós, com si diguéssim, és molt difícil.
A més, suposo que la part de darrere d'aquest món, diguéssim, la part de darrere d'aquest teatre, és molt agressiu, és molt complicat, juguen molts factors com pues, managers que puguis tenir, cotxes amb, o marques, o patrocinadors, sponsors, etc, suposo, no?
Sí, el no estar tan vist per televisió i tot, pues, és més difícil també a l'hora de tindre un sponsor a darrere que t'apoyi, i el que s'ha de tindre és un bon manager que et sàpiga trobar bons contactes i poder-te, doncs, ficar-te en els equips punteros. I després, el que has dit tu, en el món del motor no hi ha amics. Penses que el del costat és el teu millor amic i et gires i te l'està clavant per darrere. I això ja ho he après durant molts anys que estic en aquest món. I et dic que...
I tu ens podràs explicar una miqueta, realment... com es pot, o sigui, quan dos pilots són d'un mateix equip, no? Veiem vos el BMW o McLaren, etc, que sabem, doncs, que són companys d'equip. Fins a quin punt en aquest món es pot fer feina d'equip, no? Perquè sembla que al final la fórmula és un treball molt individual i que l'equip al final són els teus mecànics, el teu director de cursa, però no és en si el company d'equip.
A veure, l'amistat amb el teu company d'equip arriba fins al moment que
es fiquen al semàfor en vermell,
sí,
no?
Sí, i fins al moment que ell pot ser el teu màxim rival. Quan el tens a un segon i mig, que no et molesta, sí, tots molt amics, ens anem a sopar junts, riure, tal, li deixo la seva telemetria, o ella em deixa la meva, però en el moment que ja és joc d'una dècima, dos dècimes, que t'estàs jugant les primeres posicions, ja no ens parlem, ell per un costat i per un altre, i és tot molt agressiu, sí, és... Tu tens el teu enginyer, tens els teus mecànics, el teu data, i a partir d'aquí fes el teu treball i mira per tu només.
Sí, o com prepares les competicions?
Bueno, doncs estic fent un treball diari a gimnàs, després tinc un coach mental, que aquest senyor, doncs, m'ajuda a preparar-me les carreres psicològicament, com afrontar-les, com distribuir-les. I res, el meu treball diari és gimnàs, treballar amb el meu coach, i després a la tarda pues, estudio una mica a distància. Aquest any he començat a fer-ho a distància, que hem vist que és l'única manera per poder estudiar, perquè ja et dic, compaginar estudis amb tot això, doncs és pràcticament incompatible.
Coach mental, això ja és... vamos, és
quasi. Jo veig molt nivell aquí, eh?
Sí, vull dir, tan difícil és suportar una cursa, la pressió, la tensió, etc.
Quan estàs en aquestes altures a les World Series o la GP2, tens que estar preparat per qualsevol cosa, perquè una carrera de quasi una hora de carrera amb aquest gran esforç de pilotar aquest cotxe, perquè el World Series o un GP2 és més dur físicament de pilotar que un Fórmula 1, perquè Fórmula 1 va amb direcció assistida, el volant és molt lleuger, i els nostres cotxes, doncs, és una massa que és molt difícil de conduir. I llavors, estar-se una hora dins del cotxe, doncs, a part d'estar fort físicament, has d'estar fort mentalment per poder fer des de la primera volta a l'última volta en el mateix temps i rodant exactament pel mateix joc. O sigui, no desconcentrar-se en cap moment.
I per no equivocar-te, no? Perquè jo t'imagino darrere d'un cotxe que saps que va més lent que tu i que el vols avançar, què sents en aquell moment? És a dir, que tu el pots avançar, vull dir, perquè saps quin és el risc d'avançar, no? La fórmula, que qualsevol toc, qualsevol errada et porta a caure fora. Tu penses això o avances i tires i tira milles?
Durant els anys que han anat passant en la meva vida del món de l'automobilisme, he après que més val esperar-se una volta i mirar a veure on ell comet errors greus o on ets tu superiorment més ràpid, no? Per poder-lo avançar sense cap problema. Perquè sí, quan ets petit, tires a la primera de canvi i bueno, a vegades surt bé i a vegades surt malament, que és el que sol passar. O sigui que és millor, sí, llegir bé les carreres, estar-se darrere, a veure on falla, a veure on puc ser jo més intel·ligent que ell, és tot un joc mental també, i a part de ser bo pilotant, clar.
Déu-n'hi-do.
I el treball amb el cotxe, per exemple, el fas només els dies de carrera?
Sí. Els caps de setmana de carrera comencem a entrenar el dijous. Tenim el dijous 3 hores o 4 hores d'entrenaments lliures, depèn del cap de setmana. Aquí es comença a treballar amb el cotxe a partir d'una fulla de setup del reglatge del cotxe, i a partir d'aquí, segons la circumstància de la pista, segons el teu pilotatge i tot, doncs mous els reglatges del cotxe pues, endavant o enrere.
Uh-huh.
I aquí el dijous, diguem que dijous és on fas la teva carrera.
A posar de punt del cotxe, no?
És el teu resultat del diumenge, el dijous. Uh-huh. Perquè és on has de fer-ho tot perfecte, saber-te expressar molt bé amb els teus enginyers, què vols en el cotxe, què vols que et faci, i saber retransmitir-ho. Uh-huh. I llavors, doncs, a partir del dijous i divendres, que són els dos dies de lliures, doncs, pots fer el teu millor cotxe per anar a la qualificació i poder qualificar el més endavant possible.
Quan val un cotxe d'aquests?
Pues, no és que quan valgui un cotxe d'aquests, és quan val la temporada sencera. Perquè aquí no vas i vas a la fàbrica i dius, dona'm un cotxe i quatre rodes. Aquí sol·licites el préstam de l'equip, no? D'un equip. I llavors el que l'equip et fa és et dona el manteniment del cotxe, la roda... Bueno, sí, sí. Ell s'encarga de tot el show, de tot el muntatge, que diguéssim. I la temporada de les World Series em sembla que val per l'any entre uns 700.000 euros i 750-800.
Això per cotxe?
Sí, per pilot. Que t'inclou estàncies, en hotels, viatges, rodes, llantes, tornis... Bé, bueno, tot el que et pots imaginar, tot el que veus a la tele, això és la temporada sencera, que a part d'entrenaments i tot.
I què fa falta per fer el darrer pas ja per anar a la Fórmula 1?
Fa falta. Doncs ara ja estem a un lloc que necessites doncs, destacar. O sigui, és un any
d'aprenentatge
i un any de consolidació.
Clar, perquè ara, pobre Siso, suposo que deu també que tenir que fer diversos idiomes, perquè ser un pilot, mínim anglès l'has de parlar correctament,
sí, sí.
L'idioma de la marca potser també una mica, etcètera, etcètera, no?
Quan estic al món de les carreres, l'idioma el català el parlo poc, només amb els meus pares i el meu germà, a vegades quan ve, perquè després estic a un equip belga, però de belgues només hi ha el jefe d'equip i un mecànic. Tots els altres són anglesos, neozelandesos, i clar, l'idioma que es parla dins de l'equip és l'anglès, l'idioma que es parla en el paddock amb tots els pilots és l'anglès. O sigui, l'anglès és un idioma que és el del motorsport, que diguéssim.
Uh-huh. Uh-huh. I què t'anava a dir abans de que ja sé que em marques el temps el Ton perquè ens queden només 3 minuts però m'agradaria saber, hi ha més pilots espanyols en la categoria en què estàs, les World Series?
Sí, les World Series em sembla que hi ha uns 5 pilots o sí, 5 pilots, 6 pilots espanyols. La veritat és que hi ha un par de pilots que estan anant força bé i els altres, bueno, estan començant, bueno, no estan destacant aquest any.
I tens més relació amb aquests o tens més relació potser amb els amb altres?
Tinc relació amb un d'ells i bueno, suposo que quan estigui lluitant per les carreres ja no la tinc cap.
L'any que ve segueixes amb KTR a les World Series?
Doncs això no està segur, és la idea és aquesta, seguir amb les World Series, amb KTR, però no està clar, no hi ha refirmat. O sigui, em ve ara un equip perquè quiero que corres conmigo o algo, pues tindrem que mirar a veure què és la millor opció per mi, perquè aquí ningú està casat amb ningú i ja et dic que...
Hi ha equips punters també en aquestes categories?
Sí,
és a dir,
sí,
com
sí, sí.
Ferrari
sí.
I McLaren, sí,
sí,
les World
sí,
Series.
Sí, sí, sí.
Quins equips són els que marquen una mica la línia?
Aquest any hi ha un equip anglès que es diu P1 Motorsport, P1, i després hi ha, bueno, aquest és el que està marcant més aquest any, i un altre equip anglès, Draco, i bueno, són 3 equips que són els més forts de la categoria.
Uh-huh. En tot cas, crec que la propera prova és Montmeló, no?
Montmeló, 18 i 19 d'octubre.
18 i 19 d'octubre. És una cosa que estem intentant treballar amb en Siso, que ens està ajudant, ho hem de dir, i li hem d'agrair per intentar estar doncs, també el Tu Jugues aquell 19 amb en Siso, per seguir-lo i perquè els oients del Tu Jugues i Dona Codinenca doncs, pugueu estar, doncs, els aficionats que ens heu demanat, si us plau, que alguna vegada doncs, puguem veure el Siso en directe o com a mínim tenir informació de com li va anar, etcètera, etcètera, i que en Siso noti el recolzament de l'afició de Sant Feliu. Doncs ja hem estat parlant i esperem, Siso, doncs, que puguem tenir aquesta oportunitat, no? Sí. Tots plegats.
Estic mirant a veure si puc parlar amb la meva cap de premsa i l'organització del campionat, a veure si seria possible que poguéssiu vindre i retransmitir-ho tot en directe. I per la gent que ens està escoltant avui, pues que l'entrada és gratis a les World Series, o sigui que ja sabeu, si voleu venir, podeu vindre perfectament i bueno, estaré encantat de que vingueu.
Doncs esperem que sí, que la gent de Sant Feliu vagi amb les banderes de Sant Feliu i del que vulguin a animar el Siso.
Ens podem portar els Ultratumba.
Sí, ens queden... Bueno, no es fa falta. Ens queden 15 segons només. Siso, moltes gràcies per estar amb nosaltres
gràcies
en directe aquí als estudis. Gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos, com cada dilluns. La setmana que ve tenim hoquei, tenem també futbol, bueno, de tot, i protagonistes aquí.